Quarts i un minut de dues a Ràdio L'Escala. En breus instants engeguem l'espai Alcaldia amb Víctor Puga. Acabem d'escoltar La iaia, No sé què fer amb la meva vida, era el títol de la cançó, i escoltem tot seguit Zapateo, un dels temes del darrer disc de Maria del Mar Bonet, envoltada de músics d'ascendència cubana, amb un impressionant treball discogràfic amb el qual compleix 50 anys de la seva carrera. Un treball que es presenta aquest cap de setmana en un espai noble com és el Gran Teatre del Liceu. Just després d'aquest Zapateo, obrim Alcaldia.
Dóna'm aquesta mà, Joana, Déu sap si no ens veurem pus. Per anar a Veracruz han de passar per l'Havana. Dóna'm aquesta mà, Joana, Déu sap si no ens veurem pus. Ai, Corventí, també us volien a vos, que era tarda a xerafí. Ai, Bordent, que va aquí dir, volien els pescadors. També us volien a vos, que era tarda a xerafí.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu, tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts tocats de dues, dos quarts i cinc. De fet, a la sintonia de Ràdio L'Escala engeguem l'espai Alcaldia, com cada dimecres. En aquesta franja horària, Víctor Puga, alcalde de L'Escala, sigueu molt benvingut a la ràdio una setmana més.
Moltes gràcies, Abel. Bon dia.
Des d'ara fins a les dues, amb la participació dels oients, si us ve de gust, si teniu cap qüestió, cap inquietud, cap pregunta que vulgueu traslladar directament a l'alcalde, podeu fer-ho a través del telèfon 972-77-1000, podeu enviar-nos un WhatsApp al 627-40-53-99 i, de fet, tenim dues preguntes pendents que ens han arribat per aquesta via. 627-40-53-99. Podeu seguir-nos a través de la ràdio o a través de la televisió, a través de Canal 10 Empordà. Un dia, aquest dimecres 11 d'octubre, l'endemà d'una declaració històrica al Parlament de Catalunya. Aquesta declaració d'independència feta pel president Puigdemont, immediatament anul·lada per agafar temps i donar peu a la mediació. S'entén que mediació internacional. De fet, ahir al vespre mateix, al Facebook de l'alcalde, ja hi llegíem la reflexió que feia a l'entorn i que m'agradaria que comentéssim una mica des de l'òptica local, des de l'escala, des del paper que hi juga Víctor Puga com a alcalde. Quina valoració? N'hem sentit també 5 cèntims a l'informatiu. Com l'hem de qualificar, aquesta manifestació, aquesta compareixença d'ahir al vespre, Víctor?
Sí, al final el que pugui dir jo no deixa de ser la meva opinió i no m'atribueixo responsabilitat de ningú. Per tant, la cosa ha de quedar clara. Sí, és veritat que ahir va ser... Bueno, estem ja fa setmanes que obrim aquest programa amb comentaris en relació a aquest conflicte polític i aquesta situació que vivim al país. I segurament les properes setmanes encara mantindrem aquesta tensió informativa i segurament també valdrà la pena fer algun comentari d'aquest micròfon. Ahir va ser un dia històric, portem tota una situació que d'alguna manera estem escrivint la història de Catalunya recent, la història més transcendental, segur que dels últims 40 anys, com a mínim, i veig que finalment aquí el que s'imposa és el matís i les formes per sobre del fons en moltes qüestions. Ahir el que va fer el president, que jo, per les generals, a mi em va agradar el to i em va agradar fins i tot el missatge, la mà estesa que jo hi vaig saber veure, de mà estesa al diàleg i, per tant, aquesta declaració unilateral, però suspesa al cap de pocs segons per donar peu a aquesta possible mediació internacional, si és impossible, doncs, perquè evidentment les posicions estan tan contraposades, són tan oposades, que jo crec que es fa molt difícil pensar que hi ha una solució a partir de la negociació entre l'Estat espanyol i la Generalitat. Jo crec que amb això segurament ho compartim tots. És francament difícil veure-hi alguna esperança, algun bri d'esperança en aquest sentit. És veritat que la comunitat internacional ha de jugar un paper diferent, i estic d'acord amb el que deia el president, no és un conflicte únicament intern, és un conflicte que ha esclatat i que, per tant, s'ha internacionalitzat i d'alguna manera ha de prendre nota i part la comunitat europea o la comunitat internacional. Algú ha de poder dir alguna cosa amb sentit i intentar resoldre aquest conflicte polític. Jo crec que ahir el president va ser mesurat en aquest sentit, i aquí el tema era veure com responia la comunitat internacional avui amb les portades i amb els comentaris dels responsables, que també jo crec que caldrà analitzar-ho més temps els propers dies i setmanes, fins i tot, i veure també quina era la reacció del govern de l'Estat. Avui teníem Consell de Ministres, hem parlat entre grups...
I afegim el que s'ha dit avui? Perquè sí, al matí hi havia el Consell de Ministres, a la 1:10, una mica més, s'ha sabut que hi ha una reacció, i diu... Sánchez acorda amb Rajoy la reforma de la Constitució. El PSOE hauria arribat a un acord amb el govern de Mariano Rajoy. Literalment, la frase destacada diria: l'acord a què hem arribat amb el president del govern és que obrim la via política per a la reforma de la Constitució amb l'obertura de la comissió de revisió del model territorial durant 6 mesos i després obrir la comissió de reforma de la Constitució per abordar la reforma.
bueno, és un element que segur que s'ha de valorar, però...
No, no hi era sobre la taula fins ahir.
No hi era, exacte, però malauradament això arriba uns anys tard. Aquesta reforma constitucional, jo crec que tothom l'ha reclamat quan el conflicte no era conflicte, com l'entenem, com l'estem vivint avui, i s'ha desatès una petició, doncs, que Catalunya ha fet de manera insistent durant molts anys. Ara la situació és ben diferent i veurem si això és un element com perquè pugui incidir directament en el procés i pugui representar algun tipus de... pot generar algun tipus d'influència que faci canviar alguna cosa del full de ruta actual del govern de la Generalitat. Jo crec que veurem, vaja, al final, doncs, jo crec que no ho sap ningú com irà això. Però prèviament a això, el tema era si el Consell de Ministres, del Consell de Ministres sortia un acord per aplicar el 155. I això també ha quedat, com abans parlava, que el president va parlar amb matís i amb una forma, doncs, molt adequada, mm-hmm, i buscant un efecte molt, molt concret, doncs jo entenc que també el govern sembla que juga una mica també la que es vol jugar, sí, aquesta partida d'escacs. Perquè...
Ja anava a dir, és ben bé una partida d'escacs.
Sí, perquè aquesta aplicació del 155, que preveu un requeriment previ a la Generalitat i després prendre una sèrie de mesures controlades pel Senat i aprovades pel Senat, aquest requeriment no fa un requeriment, sinó que li fa un aclariment al president Puigdemont. Per tant, no és un requeriment i tampoc sembla que s'inicia la via del 155, que jo crec que seria, doncs, francament, seria, doncs, molt indesitjable que això succeís i tindria uns efectes que, doncs, també irrevocables i nefastos per Catalunya, perquè jo crec que posar en dubte, doncs, l'autogovern i intervenir la Generalitat, doncs, jo crec que seria una qüestió desmesurada absolutament. Per tant, bueno, veurem si no es dinamiten els ponts doncs que sembla que poden arribar a construir-se de diàleg, i veurem la comunitat internacional qui diu, que jo crec que és el que té una mica la clau de tot plegat. Però vaja, el que és segur és que és d'una complexitat absoluta.
He llegit aquest acord. També posem-hi un matís. Qui ha comunicat aquest acord per a debatre o per crear aquesta comissió de reforma de la Constitució ho ha comunicat al líder del PSOE, no al president del govern. El president del govern, en la seva compareixença, una estoneta semblava una mica desconcertat. Diu: Rajoy insta Puigdemont a aclarir si ha declarat o no la independència, sí, com a pas previ al 155. Vol dir que sembla com els mateixos actors no saben ben bé a veure on estem tots plegats, no?
Sí, sí, per això deia que demana aclarir i no requerir. O sigui, no requereix, sinó que demana un aclariment. Per tant, tampoc és la via del 155, tot i que he vist que algun titular, doncs, que en parlaven ja. Uh-huh. Veurem, però jo insistia això, la complexitat i el matís, que és molt important, i la semàntica, doncs, és absolutament fonamental aquí.
A tot això ho comentem de moment com a observadors. Sí. Portem-ho a nivell local. Hi ha una moció presentada per un grup, per Esquerra Republicana, ho comunicava aquesta setmana via nota de premsa. No sé si n'heu parlat ja, si s'ha consensuat presentar-la conjuntament, o és una moció d'un partit, que llavors els altres partits s'hi sumaran o no s'hi sumaran. És moció, en tot cas, vinculada amb l'1 d'octubre i de condemna de la violència, sí, que hi va haver en tants i tants punts del país.
Sí, hi ha dos elements. El fonamental és la condemna d'aquesta moció, la part de, doncs, no dispositiva, la part d'antecedents, i, doncs, parla de condemna, i després en els acords, doncs, insisteix en aquesta condemna ferma, insisteix en demanar la dimissió d'Enric Millo, delegat del govern, i també insisteix en les possibilitats de mediació, de conciliació, de diàleg, que jo crec que són oportunes en aquest moment. Per tant, nosaltres l'hem vist bé, aquesta moció, vam parlar-ho amb Esquerra Republicana, i els vam donar l'okay perquè fos de forma conjunta. Per tant,
un mínim de 9 vots de l'equip de govern més 3 d'Esquerra Republicana s'aprova segur.
Sí.
PDeCAT, en sabem...
Desconec si ha contestat a la petició que ha fet Esquerra. Ho desconec, però en tot cas, nosaltres la defensa, doncs, de la democràcia fa ineludible condemnar el que va passar l'1 d'octubre. Va ser una violència, ja ho hem comentat, desmesurada, desproporcionada, i que ha causat un efecte, doncs, de gran malestar, doncs, a Catalunya. I val la pena, doncs, que aquí, doncs, que tinguem una imatge conjunta, no només d'Esquerra i el nostre grup, sinó també del PDeCAT i també del PP, seria desitjable. Per tant, l'ideal seria que aquesta moció, que si arriba a ple en el proper ple, doncs, que poguéssim per unanimitat condemnar la violència. Això seria l'ideal.
3/4 de 2, i ja fa unes setmanes que el programa Alcaldia, la primera estona, la dediquem al cas. el cas del procés, el referèndum en el seu dia, la vigília del referèndum, el post-referèndum, avui el post en declaració suspesa, i a partir de 3:15 sí que ens centrem únicament i exclusivament en temes locals. Per exemple, preguntes que tenim pendents i que ens arriben, en aquest cas, via WhatsApp, al 627 40 53 99. 627 40 53 99. Bona tarda, senyor alcalde. Em dic Maria Pilar Matilde Martín, soc de Barcelona, però tinc una casa al passatge Fluvià número 6. El meu missatge és perquè cada vegada que venim a l'Escala agafem el tren. Agafem el tren fins a Camallera, perquè és el poble més proper, però quan arribem ens trobem perduts, hem d'agafar un taxi o que algú ens vingui a buscar. Aquest problema el tenim un centenar de persones del barri del Camp Rabassa, però segur que més d'un pot identificar-s'hi. Per això li volem demanar si seria possible que de cara a l'estiu que ve, del 21 de juny al 21 de setembre, que es demanés a la Generalitat un autocar entre l'Escala, Viladamat, Ventalló, Saus i Camallera, que coincidís amb els trens que van i venen de Barcelona. Ho vaig llegint literalment sobre el WhatsApp. No sé si s'ha fixat, senyor alcalde, que pobles com Camallera, Vilopriu, Vilaür, Llampaia, Sant Mori i Ventalló no estan comunicades per cap medi de transport amb l'Escala. Si s'aconseguís aquest enllaç, molta gent d'aquests pobles podria agafar aquest servei per fer gestions a l'Escala o anar al mercat. Hi ha 8 trens cada dia que s'aturen a Camallera. Imagini's les combinacions que es podrien fer. No em vull allargar més. Deixo aquest missatge en nom de tantes persones que agafarien aquest bus. Moltes gràcies. Connexions, transport públic, en definitiva, Víctor, s'ha plantejat mai aquest cas? Hi ha possibilitats? És factible?
Aquesta és una petició del tot oportuna. Jo en soc usuari, per exemple, del tren que surt de Camallera, dels regionals que surten, i l'agafo tot sovint, per tant, sé de què parla aquesta senyora. El tema és que és una competència de la Generalitat, de transports, i que, òbviament, si hi ha alguna possibilitat, aquesta possibilitat ha de ser factible a partir d'un equilibri entre el servei que presta i el cost que genera, i per tant com es financia. I aquí, per tot a la vida, aquí és on trobem el problema. Si hi ha un volum de persones suficient com per garantir mínimament que sigui sostenible aquest servei, la Generalitat hi pot estar. Si no, és francament difícil. I aquest és una qüestió. És veritat que el tema és aquest de vertebració territorial i de generar sinergies entre diferents municipis, i que tot això no s'ha de veure únicament en termes econòmics, i seria molt important que la Generalitat tingués aquesta atenció i que fos possible establir una mínima connexió, no sé si amb una freqüència massa elevada, perquè seria, suposo que, difícil, però establir algun tipus de connexió que ara no tenim. Això se n'ha parlat, hem parlat moltes vegades, jo diria que en aquest programa també, i no s'ha aconseguit. Jo crec que no hem de defallir, i segurament igual requereix fer un estudi una mica més en profunditat, a veure quina dimensió té tot això i a veure si així ens en sortim. Per tant, ho trobo oportuna, la demanda, trobaria necessari tenir aquest servei, però jo li he de dir que no depèn únicament de que l'Ajuntament el vegi així, que l'Ajuntament el demani, sinó que la Generalitat, òbviament, ho ha de validar, això.
Què es podria fer per fer força davant de la Generalitat amb aquesta reclamació?
Bueno, primer...
Fer una suma, fer una recollida de signatures i que l'Ajuntament demanés una reunió avalada per totes aquestes demandes? No ho sé, ho dic.
Bueno, jo crec que prèviament, perquè la recollida de firmes és molt fàcil, i després sabem el que passa, que hi ha molta gent que és capaç de signar perquè hi veu necessari, però després no en són usuaris. I per tant, aquí el que s'ha de veure és realment quanta gent és afectada i quines possibilitats reals hi han de finançar un servei com aquest. Per tant, jo crec que val la pena no deixar-ho aparcat i treballar-ho.
Aviat serem a mig octubre. El mes vinent hi ha una jornada sempre significativa, com és la de Tots Sants, on qui més qui menys visita el cementiri o algun dels cementiris del municipi. I aquesta setmana hem vist una notícia on s'esmentava el cementiri mariner de l'Escala, històric i peça patrimonial molt destacada del poble, i una notícia que deia que s'hi ha de fer una rehabilitació. En quin grau, en quina mesura, de quin tipus de rehabilitació estem parlant pel cementiri mariner?
Aquest cementiri mariner és una de les peces, dels elements patrimonials més destacats que té el municipi, i diria la comarca, i fins i tot la província. És un vecín, i per tant hi ha un interès especial en preservar-ho i en tenir-ho doncs, en molt bon estat.
Becín, per a oients, és el bé cultural d'interès nacional.
Per tant, doncs, vol dir que té una entitat des del punt de vista patrimonial i històrica molt important. I això a l'Escala ho sabem bé. Diuen que és arquitectura neoclàssica, una joia de l'arquitectura neoclàssica. Hi ha molt pocs cementiris marins que es conservin doncs, com és aquest, amb aquesta estructura de nínxols, amb aquestes formes que tenen, amb aquests espais interiors, amb aquests patis, amb aquests passadissos, amb una distribució doncs, ben curiosa que té el cementiri, amb aquest panteó, tot plegat fa que sigui un magnífic passejar-hi pel cementiri. Per tant, és una visita també obligada quan es ve aquí a l'Escala. I fa anys que hi estem treballant en veure de quina manera doncs, actuem per consolidar sobretot els nínxols, impermeabilitzar-los, per millorar els paviments que estan molt trencats, per millorar l'enjardinament. La porta d'entrada, per exemple, que és de ferro, també està molt i molt malmesa i també requereix és una porta molt maca i no, la idea no és substituir-la, sinó doncs, rehabilitar-la i deixar-la doncs, en molt bones condicions. Tot plegat fa que sigui un projecte important, de prop de, o sigui, crec que són més de 100.000 euros d'inversió que es fa, i és una obra sobretot de consolidació de tots aquests elements que no estan en bon estat i també de millorar l'enjardinament. Això què comporta, què comportarà, això quin efecte tindrà a la pràctica? Doncs, evidentment, doncs, el manteniment d'aquest espai que cal fer-lo, la millora aquesta de l'imatge i les possibilitats que té, que apareixen a partir d'aquesta intervenció, de fer-hi algun tipus d'actuació doncs, cultural, musical, actes, doncs, segurament molt, molt ben pensats, però és un lloc magnífic i poc conegut, també. Per tant, jo crec que això ens dona moltes possibilitats. Avui justament teníem junta de portaveus i hem comentat amb els companys d'Esquerra, amb el portaveu d'Esquerra, li dèiem la necessitat, li hem ensenyat el projecte. Aquest projecte s'ha aprovat una mica únicament inicialment, de moment, ja pendent de l'aprovació definitiva i després la licitació. Per tant, amb tota seguretat serà, segurament començarem a finals d'aquest any, principis del següent, i des d'absoluta necessitat tenir bones condicions del nostre patrimoni, sobretot quan és de l'entitat d'aquest cementiri.
El finançament va íntegrament a càrrec de l'Ajuntament? Sí. Hi ha aportació d'altres organismes?
En principi ho assumeix l'Ajuntament, sí.
Uh-huh. I a finals primers de l'any vinent no serà una intervenció que duri molts mesos, m'imagino.
No, és una intervenció de molt, allò dèiem, de cirurgia, quasi, perquè no és un gran... No hi ha un creixement, no hi ha nous volums, és consolidar el que tenim, millorar els paviments, els nínxols i l'enjardinament i tot un paviment perimetral que està també en molt mal estat. Per tant, és una molt bona intervenció, que sí que es veurà molt, evidentment, quan entris, la millora, però una intervenció doncs, que s'ha de fer amb molta cura.
Uh-huh. Tenim una altra intervenció d'oients. Aquest és un WhatsApp que ens arriba via José Manuel Ríos, que parla del carrer Camp Rabassa. Diu, justament on hi ha el carrer Fluvià, davant del carrer esmentat, hi ha un poste de fusta a punt de caure, no té ni cables ni farola, no sé què fa allà, però si cau podria fer mal a algú. Aquest apunt via WhatsApp. I un altre via telèfon. Amb qui parlem?
Hola, molt bon dia, amb en Jordi Gallegos.
Jordi Gallegos, president de l'agrupació Avi Xaixo.
Sí, però...
Coordinador del referèndum a l'Escala.
Tot això deixem-ho.
Digues, endavant.
La pregunta, més que res, és com a persona vinculada i que treballa amb el patrimoni, doncs una gran satisfacció escoltar aquesta notícia del cementiri mariner i doncs emplaçar, si no estava previst, que també es miri de fer un catàleg de les làpides que estan gairebé desgastades. Seria bo doncs, de poder registrar doncs, i fer fotografies de totes les làpides dels nínxols en els quals hi consta la persona que està, doncs, o les persones que estan enterrades en cadascun dels nínxols, perquè n'hi ha algunes que per la matèria, sobretot pel pas del temps, han quedat molt i molt desgastades o gairebé no es llegeixen, i seria bo doncs, que també es pogués fer aquest registre o aquest catàleg per poder-ho tenir tot documentat.
Que no ho acabéssim perdent.
Exacte.
Jordi, gràcies.
A vosaltres.
Fins ara mateix. Adéu-siau. Víctor, aquest afegitó per la intervenció al cementiri.
Doncs agrair en Jordi l'interès i la suggerència. Jo tenc que és un bon apunt i, per tant, ja n'he pres nota. El que farem al cementiri marí, jo crec que val la pena també explicar-lo més enllà d'aquest micròfon i de manera que ho he fet de forma molt, molt sintètica. Per tant, segurament trobarem la manera d'explicar-lo al conjunt dels escalencs, perquè és una peça molt sensible, molt estimada per tots, i per tant ja de ben segur que trobarem la manera d'explicar-ho, de convocar quan pertoqui i fer una mica més d'explicació amb més detall. I d'això que comentava en Jordi per sota.
Això pel que fa en Jordi Gallegos i el que hem llegit abans, aquest pòster al carrer Can Rabassa que ens suggeria en José Manuel Ríos.
També n'he pres nota, l'alçada del carrer Fluvià, diu, o del passatge Fluvià.
Exacte.
Per tant, desconec, si està en mal estat, doncs, òbviament, o està, o ja representa algun perill, doncs ja s'ha d'actuar de forma ràpida.
5 minuts i seran a les dues. Avui a l'informatiu ens fèiem ressò també de les dimensions que ha agafat la ruta de l'etapa de l'anxova. I avui en repassàvem números, en la mesura que aquest matí s'han obert les urnes, s'ha vist quanta gent havia completat tota la ruta, 45 butlletes, quanta gent havia completat part de la ruta, 50 i tantes, quantes tapes s'havien servit sumant tots els locals, 31.244 xifres, estem parlant ja d'unes dimensions increïbles, però aquest any, malgrat s'ha incrementat el nombre de locals, bars, restaurants que hi participen, hi ha hagut una caiguda d'un 15% de tapes servides. S'apuntava des de l'àrea de turisme, un dels arguments seria el cap de setmana del referèndum, segon cap de setmana de la ruta, i clar, hi havia una tensió increïble que segurament feia que no convidés tanta i tanta gent a venir fins a l'escala, o la gent de l'escala a córrer bars perquè estaven amb la tensió parada en una altra història. Però també es feia una reflexió dient, potser ens hem de començar a plantejar el volum, o, és a dir, la quantitat i la qualitat dels que hi participen, perquè hi ha hagut diverses queixes dient, home, hi ha restaurants que costa molt, o locals, no sé si restaurants o bars, hi ha locals que costa molt i molt, costa Déu i ajuda trobar-los oberts o amb una hora que te puguin servir la tapa. Potser hauríem de ser una mica més exigents a l'hora de dir qui participa garanteix uns mínims horaris per servir la tapa. No sé si li han arribat a l'alcalde aquests arguments, aquestes xifres, i què s'ha de fer de cara al futur.
Bueno, d'entrada, 31.500, has dit? Filets.
31.200.
Malgrat que és un 15%, segons dius, per sota de l'any passat, és una quantitat importantíssima, i això en volum de negoci, doncs, si multipliquem per 3, doncs, la beguda, doncs estem parlant de prop de 100.000 euros. Per tant, home, és destacat. Però més enllà d'això, a nivell d'imatge i repercussió, doncs, indubtablement és una de les apostes més importants que fem des de l'àrea, des de l'ADET i des de l'Ajuntament. I, per tant, felicitem a tots els que hi participen, agraïm a tots els que van seguint la ruta i que ens ajuden a que sigui tot un èxit. És veritat que el cap de setmana del referèndum, doncs, segurament, doncs, va tenir una incidència clara amb l'afluència de gent, però també va fer mal temps. Per tant, la suma de diferents factors, doncs, fa que hi hagi hagut un descens d'aquest 15%, segurament s'explica a partir d'aquí. Jo crec que gaudeix d'una salut extraordinària i segur que l'any que ve, doncs, si tot acompanya i no hi ha cap entrebanc, segur que superarem aquesta xifra de molt. Parlaves de la qualitat. Jo algun dia també ho he apuntat aquí. És un tema complicat. Jo crec que fins ara ha primat més la consolidació del projecte i que l'exigència, doncs, allò concreta, pel que fa fins i tot al tipus d'etapa o els horaris, la disposició que té, doncs, l'establiment. Jo crec que ara sí que estem en un moment, després de 7 anys, aquest era el 7è any, estem en un moment en què cal fer un pas més, un passet més, en aquesta línia de millorar la informació, el tríptic, garantir, doncs, que l'establiment compleix amb una norma, doncs, amb un protocol, jo crec, senzill, però que, doncs, que doni seguretat a la gent que passeja i que s'hi acosta i que, home, li sap greu que al moment estigui tancat o que li diguin, escolta, vine una hora més tard perquè en aquest moment no puc. Jo crec que tot això ho hem de cuidar, perquè si no el projecte es pot veure també una mica, doncs, tocat. Per tant, val la pena, i comparteixo, no sé si ho ha dit la regidora, m'imagino que sí, però...
Ha parlat la tècnica.
La tècnica, en qualsevol cas, ha parlat la tècnica, però entenc que, doncs, que la regidora, la tècnica, doncs, és la valoració que em fan, i jo la comparteixo absolutament.
Doncs amb això arribem pràcticament al punt de les dues. Víctor Puga, alcalde de l'Escala, moltes gràcies una setmana més per aquesta mitja hora d'atenció als mitjans i a l'audiència local.
Moltes gràcies, Abel, i moltes gràcies a tots.
Arribant al punt de les dues, tanquem micròfon, micròfon local, però no obrim un altre micròfon local, en micròfon nacional, anàvem a dir. Ara el Notícies en Xarxa, edició migdia. A totes, a tots, gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.
Les dues, molt bon dia.